Que ho és, no? I en canvi sí que n'hi ha d'altres que alguns són mortals i que tenen noms ja una mica rebuscats. En català, per exemple, tenim la bola de neu pudent,
carai,
el mataparent amarg o la farinera borda,
carai,
que són bolets, diguem-ne, que s'ha d'anar molt de respecte. I de comestibles, home, doncs també tenim alguns quants amb noms curiosos, com, per exemple, la pagallums de cama blanca, el bec de perdiu, la cassoleta taronja, el fetge de vaca, el mataparent de camarroja, la pebrassa vellutada, la bola de neu de bosc, el mullerit clapat, el pinatell de calceta i, especialment, aquell que tothom coneix, que és el rovelló, que és el bolet per excel·lència de casa nostra, que en castellà, per exemple, té un nom... En castellà no és el níscalo?
Níscalo, sí senyor.
Que és un nom, a veure, amb tots els respectes, sí, sí, però jo trobo que és un nom molt lleig, el
molt níscalo. Lleig, molt lleig.
El català rovelló té un punt popular, sí, familiar, sí, sí, sí o no? Eh?
Sí, sí.
I a veure, recordem, diguem-ne, quina és la seva... No sé com t'agrada tu, rovellons, eh? Jo, per exemple,
qualsevol
el típic,
manera.
A la brasa, diguem-ne, oh, una mica de julivert, estan extraordinaris, Però, clar, a banda de ser una menja exquisida, no oblidem que també és el nom de dos personatges ben coneguts.
Mira, pensava que em anaves a dir el rovelló dels pastorets, però vaja...
Sí, és aquest, serveix... és aquest, no, no, és que és aquest,
Ah, és aquest?
Aquesta és una de... Sí, 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 aquesta és una de les moltes cançons que cada companyia, evidentment, adapta al seu criteri i que sonen, doncs, en una de les moltíssimes representacions dels pastorets.
Saps què em pensava?
Aquí la versió...
Perquè ara ja no el tinc al cap, però em son... Hi havia aquells dibuixos del rovelló, del...
Sí, bueno, és que aquí també anirem.
Del Vallverdú, val, no m'avanço.
Correcte, sí, 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 sí. El primer perso, aquesta cançó il·lustra, doncs, això, el personatge dels pastorets en Folk i Torres, recordem, l'obra és de l'any 1916, i que és, evidentment, la més popular del nostre país. L'obra té moltes variants, molts autors, recull una gran tradició que remunta al nostre país al segle XV, i planteja la història, recordem, de dos vailets, en Lluquet, que és l'heroi, que és el noi espavilat, i en Rovelló, que és el que porta, diguem-ne, més comicitat a l'obra. I ja que parlem del Folk i Torres, doncs això que deies, doncs també podem mencionar una de les edicions als seus premis literaris, el que va recaure precisament en l'obra Rovelló, que també és el títol d'un dels llibres més coneguts del lleidatà Josep Vallverdú, del que se celebra precisament el seu centenari aquest mes de juliol. El llibre sobre un gosset es va publicar l'any 69 i 30 anys més tard se va fer una sèrie de televisió que és la que possiblement tu recordaves, no?
I tant, i tant. El que passa és que no recordava la careta d'entrada, que suposo que evidentment no és aquesta perquè això és dels pastorets, però al sentir-ho he pensat, deu ser aquesta. Però
sí,
no, no.
Deu ser aquesta, sí, sí. Doncs ja que parlem de bolets per la canalla, un de ben gran que vam descobrir quan érem nens, el de l'estel misteriós.
Ai, sí. Aquell bolet que creix, oi, amb Tintín, que
correcte,
va fent-se gran i gran i gran.
Sí, 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 sí. Estem aquí entrant a l'univers Tintín, l'estel misteriós, l'aventura número 10 de les aventures d'aquest famós periodista que observa, recordem atònit, amb una portada ben famosa, la d'un immens bolet que creix en una illa i que només quan llegim l'obra sabem que s'ha acabat formant en un meteorit que ha caigut a la Terra. Malgrat el seu caràcter inequívocament aventurer, com sempre, no podem deixar de banda que l'àlbum va ser publicat en plena Segona Guerra Mundial, l'any 1942, i que quan parla del fi del món, doncs home, Hergé no podia deixar de banda el sentiment general de pessimisme per un conflicte bèl·lic que encara trigaria 3 anys en acabar. I no ens movem dels anys 40 perquè en cinema hi ha una pel·lícula estrenada en aquella dècada on hi surten alguns dels bolets més famosos de la història, el de la suite del Trencanous de Fantasia.
Que sempre hi tornem, Berlegui? Tu tens una mena d'obsessió amb el Fantasia,
Sí, 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 sí. Ho
aquella
sento,
però...
Aquella
que jo recordo anar-la a veure de petit i no entendre absolutament res i pensar quina curra, quina tabarra, quina cosa més pesada i que tu per tu és meravellosa.
Sí, sí, jo també ho vaig veure de petit, però és que em va fascinar aquesta pel·lícula, és que em vaig quedar... Va obsessionar-me, És una de les pel·lícules que més em va marcar quan era nen. I sí, admeto que aquestes darreres setmanes poder l'he fet sortir en altres ocasions, però és que no m'he pogut resistir en aquest deliciós fragment d'aquesta obra mestra produïda per Walt Disney l'any 1940, Fantasia, on el fragment de la dansa xinesa de Tchaikovsky surten uns bolets d'aspecte oriental ballant, i que és una veritable meravella. El film, recordem, es pot trobar, òbviament, a Disney+.
Només vull recordar una cosa, que de bolets perillosos hi ha hagut aquesta sèrie que està ha marcat la primera meitat del 2023, que és anava a dir This Is Us, no, espera't, que no em sortirà el nom, The Last of Us, l'últim de nosaltres, no? Que és una sèrie sí? En què els bolets són bàsicament una pandèmia mundial que converteix la gent en zombis.
Doncs mira.
Directament.
Ah, o sigui, els bolets converteixen la gent en zombis?
Sí, sí, els bolets colonitzen els éssers humans, se'ls hi fiquen a dins.
No,
terrorífic, eh? Perquè evidentment van sortint, de dins del cos surten parts del bolet, per entendre'ns, del fong.
Mort de Déu.
Un fàstic i una cosa tremenda, eh? Però bueno, en fi. Gran sèrie, per altra banda, si la voleu disfrutar, doncs, de Last of Us, HBO. Bé, Beorlegui, doncs els encantats amb els bolets, després de veure aquella sèrie vam estar un temps sense tastar-los, però ara ja hem recuperat la posició. Beorlegui, com sempre, una abraçada i ens retrobem el diumenge de la setmana que ve. Que vagi bé.
Moltes gràcies, Xavi, igualment. Adéu-siau.
Prepareu-vos, que ja som aquí. Les Colònies de RAC1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a l'1 de juliol a l'Albert de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofonis.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som
de Colonials.
Avui en dia l'educador sexual és el porno.
Actualment consumeixo porno, soc consumidor des dels 12 anys.
És que jo no vull fer això, és que jo no vull que em tractin d'aquesta manera, a mi em fa por.
Potser l'altra persona espera que jo em comporti així, que actuï d'aquesta forma, i és que jo no ho sé fingir això.
Perquè ara més que mai cal parlar de sexe. La revolució sexual, amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1.
Ràpid, Frank! Necessito les dades per accedir al sistema.
Cada dia, de 12 a 1.
No, necessito més dades, Frank. No em fallis ara.
Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
D'acord. I ara, quin cable tallo?
El verd.
Quin verd? Jo no veig cap cable verd. Tots som grisos, Frank. No sé quin cable tallar.
El verd.
Merda, Frank. Vaig escollir el pitjor dia per ser daltònic.
La competència.
Frank? Frank? Ets viu?
RAC 1. Tots som 1.
Esteu escoltant
els millors moments del Via Lliga.
Una persona en línia i si no la saludo al final m'acabarà petjant. Pobre. Perquè abans us deia que volia parlar un moment del... Ara que s'ha acabat de la primera sauna, està a punt d'acabar, d'una de les coses que van passar fa just una setmana amb tot el tema dels concerts de Coldplay, que és totes aquestes estafes que es van produir i que van ser molt significatives en el cas de Coldplay. Tenim en línia el sotsinspector Xavier Salvador, el cap de la Unitat Central de Jocs i Espectacles dels Mossos d'Esquadra. Senyor Salvador, molt bon dia.
Molt bon dia.
Diumenge passat teníem en aquest programa el testimoni d'una persona estafada amb aquestes entrades de Coldplay. Hem tingut el Primavera Sound aquests dies. Ara ve un altre concert a l'Estadi Olímpic, és el de Beyoncé. Pot passar el mateix? Està passant això?
Bé, amb el volum que ens hem trobat amb el tema dels concerts de Coldplay, esperem que no sigui així. Jo des de... Bueno, els anys que porto dins de la professió i des en l'àmbit de la policia administrativa... És cert que és el primer cop que ens trobem tantes persones afectades per tema d'estafes amb la venda d'entrades. Aleshores, també hem de tenir en compte que es van donar, o es donava la casualitat, que eren 4 dies de concerts, pràcticament consecutius, entre mig un dia de descans, i també tenir en compte que es fa en un lloc molt, molt emblemàtic, que és a l'Estadi Olímpic, però després tenim també un volum de persones que estaven també gaudint del concert i que es trobaven als exteriors i, òbviament, són clients potencials de la gent que es dedica a fer estafes. Per què? Perquè teníem gent, per exemple, doncs, que no havia pogut obtenir una entrada i volia sí o sí fer el seguiment del concert, encara que fos fora, i són, bueno, el que dèiem, clients potencials d'aquesta gent.
Tantes, ha dit, no n'he vist tantes, què són?
Tantes persones perjudicades. Estem parlant entre 200, 300 perjudicats, ja et dic, àmbit penal, no és àmbit administratiu, i que sempre, més o menys, però no estem parlant d'un volum tan elevat.
200, 300 persones que van ser estafades. Val, aquesta estafa, perquè hi havia un senyor amb qui vam parlar fa una setmana que li havia passat, era perquè ell deia que l'entrada no era en si mateix falsa, però sí que havia estat revenuda com 70 vegades. I llavors només valia una d'aquelles 70 entrades.
Efectivament. Clar, hem de tenir en compte, actualment el paper en si ha desaparegut. El que s'està duent a terme doncs, a través de la venda, a través de plataformes tecnològiques, cada vegada més la gent porta en els mòbils les pròpies entrades, es fa amb una lectura d'un codi QR, i el problema i el perill està en la venda entre particulars. Val? El comprador pot actuar de molt bona fe, però els venedors en aquest cas s'han d'anar molt en compte, i sobretot en determinades ofertes que han aparegut i que crec que d'alguna forma ha d'alertar a la persona que compra, no? Què ha passat? Doncs clar, si jo tinc un PDF on tinc l'entrada que és bona, però jo com a venedor la continuo tenint, la venc amb una persona, doncs puc fer el mateix amb 40 o 50 persones més. Clar. El problema, que com que és bona l'entrada, el primer que accedeix a l'estadi és l'únic que podrà accedir amb aquella entrada. La resta de gent, doncs, òbviament, ja no hi podrà accedir. I aquest és el gran problema que va haver concretament aquí amb els concerts de Coldplay.
Si ara això és el més habitual, estafes de compra-venda d'entrades, és això? És a dir, que s'envien PDFs repetits un darrere l'altre?
Clar, es pot fer habitual. El problema és que també se li ha donat molta publicitat i entenc que ha de ser així perquè l'usuari ha de saber que corre aquest risc.
Clar.
Aleshores, per això el que diem és que evitin en lo possible el que... dit d'una altra manera, que utilitzin els canals oficials i les plataformes autoritzades, les tecnològiques, per fer la compra d'entrades i evitar en el màxim la compra-venda en particulars, perquè el problema el tenim aquí i el podem tenir en futures ocasions.
La investigació ha portat cap a algú?
La investigació nosaltres no la portem directament, la porten companys de les unitats d'investigació, i en aquests moments ja han investigat les dues persones.
Dos persones.
Una d'elles ja és reincident.
Reincident amb la venda d'entrades, clar.
Efectivament.
Negoci gairebé familiar, diguem-ne. I en festivals com el Primavera, com el Sónar, com el Cruïlla, que ara venen, el problema pot ser el mateix o és diferent?
Haurem de valorar-ho, perquè a hores d'ara tenim el Primavera Sound, no disposo de dades concretes de si hi ha hagut algun tipus de disbauxa en aquest àmbit, i... però tot sembla indicar que no serà així. Uh-huh. Tot sembla indicar.
La legalitat pot fer-hi alguna cosa? Pot haver-hi millores per intentar evitar que passin aquestes coses o no?
Home, pot haver millores. Jo crec que cal fer una revisió del marc normatiu que tenim. Catalunya com a tal, òbviament, té competències exclusives en matèria d'espectacles. Disposa de... el seu marc normatiu hi ha una llei i un reglament, la llei d'11/2009, que és la regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives, i després tenim el reglament, que és un decret del 112/2010, que és el que desenvolupa la llei. Òbviament, hi ha un articulat que diu què és el que es pot fer i no es pot fer amb la venda i revenda d'entrades. Concretament, i així, resumint-ho així de forma molt, molt senzilla, el que es pot fer és que els organitzadors poden habilitar expanolies per fer la venda física, i de la mateixa manera diu que es poden autoritzar plataformes tecnològiques. Que aquestes plataformes tecnològiques es regeixen per normativa pròpia de comerç electrònic. La normativa pròpia de comerç electrònic el que ens diu és bàsicament tema de transparència, tema de condicions contractuals entre les parts i drets dels usuaris. Que ja està prou bé i crec que ha de ser així. I després, la norma, el que diu que és el que es prohibeix. Concretament, el que es prohibeix és la venda d'abonaments, entrades o revenda, que sigui ambulant, és a dir, al carrer, o feta per persones no autoritzades o llocs que no estan autoritzats. I concretament, amb venda física. A partir d'aquí ja no tenim res més. Després tenim un reglament que és estatal, que concretament estableix que en la revenda, perquè la revenda no ha de ser sempre il·legal, ni molt menys, sinó que es pot ser autoritzada, diu que en els casos aquells que sigui autoritzada, doncs se li pot aplicar un recàrrec com a màxim d'un 20% sobre el preu de la venda al públic de l'entrada.
Mm-hmm. I per qui
podria... En aquests moments, sí. aquest és, són les regles del joc que tenim en el marc normatiu català. Uh-huh. Ara, a partir d'aquí, bueno, poden fer recomanacions determinades, potser establir quotes màximes d'entrades destinades a la venda comissionada o a la revenda, uh-huh. Establir obligacions de reserves d'entrades pels organitzadors o promotors per tal que siguin despatxades directament al públic. És a dir, caldrà, jo crec que és important, amb l'experiència, també veiem que tot ha evolucionat. Com us deia, el reglament espanyol és de l'any 82, i clar, el tema plataformes tecnològiques, doncs,
aleshores... Clar, clar, no? Clar, clar.
La catalana sí ho incorpora, però crec que manca quelcom a l'hora de desenvolupar-ho.
Doncs haurem de potser caminar cap aquí, a reformar algunes normes que tenen 40 anys ja i que evidentment no estan adaptades ni tan sols a internet, ja no dic ara a les noves plataformes. Gràcies al sotsinspector Xavier Salvador, és el cap de la Unitat Central de Jocs i Espectacles dels Mossos d'Esquadra. Moltíssimes gràcies, sotsinspector.
A vosaltres i molt bon dia.
Bon dia.
Tens entre 8 i 16 anys?
Què fas del 25 de juny a l'1 de juliol?
Vine a fer ràdio a les colònies de RAC1, a l'Alberg de Vic.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers, entrevistes
i podcast a l'estudi amb els professionals de RAC1.
I activitats d'aventura.
I què més?
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
I muntarem a cavall, farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a colòniesrac1.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colònies!
RAC1. RAC1 presenta... les finals de l'NBA per primera vegada senceres en català. Denver Nuggets Miami Heat, l'emoció del bàsquet nord-americà cada matinada de partit amb l'estil RAC1. Amb la redacció d'esports i estrelles convidades, amb participació dels oients, concursos i moltes sorpreses. Tothom despert pel millor bàsquet a RAC1. La nit és nostra. RAC1. Tots som u. Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Esteu escoltant
els millors moments del Via Lliure.
Via Lliure, podcast.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 10 i 3 minuts, permeteu-me, perquè avui que estem acompanyats de la Ivanguera, de la Milagros Pérez Oliva, del Carles Fernández i la Tània Tàpia, la Mila abans deia una cosa referida a la final de la Champions, que deia, què li devia dir l'entrenador de la Juventus per aixecar un partit que anava 2-0? No sé, doncs, potser li hem de preguntar a l'entrenador. A aquesta hora del matí, al Via Lliure, és un gust saludar Jonathan Giraldez, l'entrenador del Barça femení. Jonathan, què tal, com estàs? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Moltes i moltes felicitats, eh?
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Com heu passat la nit?
Bueno, com pots, no? Després d'una final, després de guanyar-la de la manera que la vam aconseguir, doncs amb moltes emocions, i ara suposo que els següents dies anirem tranquil·litzant una mica més tot, però bé, evidentment molt, molt content.
El CIES ha dormit aquesta nit o no?
Molt, molt. Jo crec,
i ha ajudat, eh?
Jo crec que de tot el viatge, no? De tota la sensació de soroll i de d'aixecar-se a Andorra i de la tornada tard a casa, bé, ens ha donat una mica de tregua.
El CIES és el fill del Jonathan Giraldez, que va néixer avui fa 9 dies o 8?
Avui 9.
Avui 9 ja.
Ahir ja ho vaig explicar, segurament era la persona més nova de tot l'estadi.
Quina setmana, no?
Sí, ha estat brutal, Jo diria que no només l'última setmana, a mi personalment les últimes setmanes han estat dures, no? En el bon sentit de la paraula, perquè al final amb la teva parella, no? Que té una necessitat especial, la setmana més important de la seva vida, i que també t'està jugant coses importants amb l'equip, i el fet de poder coincidir tot a la mateixa setmana ha estat, per mi, a nivell personal, brutal.
Va caure quan tocava el naixement o no? O era...
Tres dies abans, però fins i tot et diria que ha sortit perfecte, perquè clar, ens ha donat aquest marge, no?, per poder decidir si la Laia es trobava bé i el tiet també, per poder anar-hi, i finalment, bueno, la Laia deia que estava perfecta, en perfectes condicions i que volia anar. Per tant, si hagués nascut, jo crec, el dilluns, no hagués estat possible per un tema de marge. I en aquest sentit, mira, volia ser-hi.
Però això va ser ella, llavors, que va voler venir?
Sí, sí, 100%. Sí, bueno, una persona molt, 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 molt valenta i molt independent. I bé, ha anat pràcticament a tots els desplaçaments importants que hem tingut, a la final també de l'any passat, i com també tenia família de Galícia que anava, bueno, que viatjava a Eindhoven el dia abans, ella volia estar.
Després m'agradarà preguntar-li per una cosa des del punt de vista personal també de la història del Jonathan Giraldez, que és molt interessant ara que ens deia des de Galícia, perquè a més ahir no és només el Cies i la Laia, sinó és la teva família, els pares, els avis, no?, que venien de Galícia.
Sí, venia gent, venia el meu pare, venia els meus avis, i algun tiet més. I sí, bueno, han aprofitat, no?, per poder veure al seu fill, al seu net. Estan molt, molt, molt orgullosos, i jo també d'ells, que hagin pogut anar, perquè bueno, l'any passat va ser un desenllaç totalment diferent, i aquest any també m'agradaria dedicar-la a la victòria a tots ells.
Saps que quan neixen les criatures a vegades hi ha el debat familiar, no?, de quan veniu a veure'l, quan no, però clar, ho heu enviat a fer punyetes, vosaltres ja directament, si el voleu venir a veure, veniu a l'estat, que estarem ocupats. Sí.
No, al juliol la idea és anar a Galícia, i ara hem de descansar una mica, no?, de juny a casa, que tot estigui correcte, que nosaltres també ens adaptem, perquè al final no deixa de ser una cosa nova, no?, per mi i per la meva parella a nivell personal, i el juliol ja tindrà l'oportunitat.
Jonathan, hi ha molta gent que pregunta què vas dir a la mitja part i quin és el secret, o si els vas donar la poció màgica de l'Astèrix. Què va passar?
Bueno, ahir ho vaig explicar a la roda de premsa, eren tres coses. A nivell tàctic hi havia coses que, bueno, jo crec que la primera part va ser bona a nivell de joc i a nivell de creació d'ocasions, però realment anàvem perdent el partit. Era millor una mica les posicions de Salma i Mariona al camp per evitar pèrdues, no?, que poguessin donar la possibilitat al Wolfsburg de poder contraatacar. Ser una mica més agressiva Samaitan a la primera línia de pressió, que van modificar a la segona part, i després a nivell mental, doncs, bueno, veure'ns a la cara, intentar despertar optimisme, positivisme, energia, que havien passat situacions molt complicades al llarg de tota la temporada, com el dia de la Supercopa Real Madrid amb una jugadora menys, i que estaven molt preparades, i que tothom havia de pensar que el missatge estava molt, molt clar, que era anar a una mateixa direcció i remar a on tocava, que era la victòria i que havia opcions.
Tu creus que, o sigui, tu no vas dubtar? O sigui, quan et fan el segon, no penses que és un Dena, el fantasma de l'any passat, Turí?
Bueno, en aquest moment, jo això he explicat també moltes vegades, a mi em passa una cosa, que en moments de partit no sóc conscient, no penso en el desenllaç del partit quan acabi el partit. Si jo li demano a les jugadores que estiguin concentrades en el pla de partit, quin és el focus, què és el que han de fer, per mi és exactament el mateix, és intentar ajudar per donar solucions al que està passant. En un partit de futbol poden passar moltíssimes coses, hem vist partits on el desenllaç canvia en qüestió de minuts, i ahir va ser un dia d'aquests, no? Realment en 5 minuts vam tenir la possibilitat de poder empatar l'eliminatòria. Volíem més, ho vam aconseguir, però no, el fantasma aquest de la temporada passada, a mi personalment, aquest moment de la primera part, no, perquè realment també hi havia una sensació de que estaven sent superiors a nivell de joc, a nivell d'ocasions, i en dues arribades totalment aïllades va costar els dos gols.
Com afecta mentalment saber que et venen a veure 10.000 persones i que han creuat Europa i en alguns casos han fet més de 20 hores en autocar?
Bueno, el que ha estat brutal per mi, la reacció de tota l'afició. Sé que és unes coses que es diuen habitualment, no? Un tòpic, que l'afició és important, però és que el nostre cas, tot el suport que s'han donat al Johan, al Spotify Camp Nou, quan hem jugat fora de casa i demà, i ahir especialment a la final de la Champions, des de l'hotel, des de la sortida de l'hotel, l'arribada al camp, i amb el 0-0, amb el 1-0, amb el 2-0, tot el partit animant. És una cosa difícilment d'explicar, bueno, aquest caràcter, no?, que té l'aficionat culer de donar-nos el suport que necessitaven, i bé, evidentment, molta part de la victòria d'ahir gràcies a ell.
Tenies clar que l'Alexia saltava al camp, per cert?
Mira, tenia intenció de... Jo al minut 40 van a escalfar Alexia i Jace, perquè, bueno, en aquest moment estic pensant coses que ens poden ajudar de cara a la segona part, i després ho fèiem una mica, no?, amb les jugadores que tenia la gespa canviant el rol d'algunes jugadores i les consignes a nivell ofensiu i defensiu, creia que bueno, podíem revolucionar una mica el partit, i vaig donar-me 5-10 minuts de marge a la segona part, i com bueno, marquem dos gols molt aviat, doncs aquesta dinàmica no la podia trencar, i ja després els canvis els vaig fer per descans, per desgast, per rotació de jugadores que ja estaven una mica amb rampes, no? Keira Walsh, Caro, que va estar 8 dies sense entrenar per un tema salut, i bueno, sabia que no estaven totes al 100%, i els canvis van ser per necessitat, però evidentment tenia ganes de que la Lecce pogués jugar aquesta Champions, perquè no va tenir l'opció el dia del Camp Nou, i crec que ahir era un bon moment, no només per donar-li una oportunitat, sinó perquè també es podia ajudar al tram final de partit.
Volia fer un parell de preguntes més sobre la final i després un parell de preguntes d'un altre àmbit, però per una banda, creus que és un perill o és un risc que els aficionats al Barça femení s'acostumin a que és habitual i és normal que l'equip arribi a la final de la Champions i fins i tot que la guanyi?
No, un perill no, al contrari, és l'exigència que tenim al Barça. Jo crec, et diria, que no només al futbol femení, és a qualsevol secció del club. Les aspiracions que han de tenir són aquestes. Ara, és cert que guanyar una Champions és molt difícil. Hem tingut eliminatòries de molt nivell, l'última contra el Chelsea, i el que sí m'agradaria traslladar és un missatge de que hi ha moltes coses darrere per poder aconseguir 4 finals de Champions a les últimes 5 temporades. Això és molt, molt difícil, i jo crec que estic a dins del vestidor del de gener de 2019 i sé el que costa, perquè estic veient també l'evolució del futbol femení, i el que necessito és que tota aquesta gent que és positiva, no?, i que ens ajuda, que no destrueix, que sempre està amb nosaltres, jo crec que ens valora prou tot el que estem fent, perquè realment té molt mèrit, i segurament quan passin els anys, les temporades, doncs se li donarà el valor que toca, i nosaltres, evidentment, des de dins del vestidor, entenem que és així.
I has pensat que diràs si vols dir alguna cosa al balcó o no?
No.
És una imatge molt vintage, això, Jonathan?
Sí,
fa molts dies que no la veiem,
ganes, Tinc moltes ganes, la veritat, però no he pensat...
Pensa que passa la història, això, En un momento dado, zigazaga, totes aquestes coses,
Segurament missatges d'agraïment, no? En aquests moments has de compartir l'alegria, la victòria amb la teva gent i totes les persones que han ajudat, han donat suport per poder aconseguir aquesta final.
Val, el que volia explicar sobre el Jonathan Giraldez, ell és una persona molt jove, si té 31 ara...
31, sí.
Entrenador del Barça femení, i té una història que la va explicar fa no gaire, fa unes setmanes, uns mesos, al diari El País, que va sorprendre moltíssima gent, que és que ell va arribar a Barcelona amb 19 anys venint de Vigo, em sembla que els diners d'una mensualitat d'un pis, o sigui 800 euros en aquell moment, perquè clar, ara amb 800 et costaria ja. I que, o sigui, vas passar un temps a la ciutat de Barcelona i a Catalunya sense saber ben bé a què t'anaves a dedicar i com te'n sortiries, no?
Sí, el resum molt resumit seria aquest. Realment jo, bueno, i la meva parella vam arribar al 2012, i jo m'havia demanat el trasllat d'expedient de la universitat de la facultat de Pontevedra, Universitat de Vigo, per poder venir a Barcelona. Em van acceptar, i és cert, els recursos que tenia eren molt, molt, molt limitats, i la qualitat de vida a Barcelona molt més alta, i sobretot en aquella època a Barcelona i respecte a Vigo, que era molt més barat, no?, en aquest cas. I sí, el que tenia clar és el que volia fer. Jo, del que sí tenia sempre, he tingut molt clar que jo volia dedicar-me al futbol, i de fet una de les meves decisions perquè vaig decidir venir a Barcelona era per això, per dedicar-me a l'alt rendiment, per l'orientació metodològica que hi havia en aquest cas a l'INES de Montjuïc, i bé, a poc a poc hem tingut la possibilitat d'anar creixent, i avui puc dir que sóc campió d'Europa.
És que imagina't, perquè fa no tant el Jonathan Giraldez te'l podies haver trobat pel carrer buscant afiliats per la Creu Roja, o venent bombetes al Decathlon, fent postres a no sé quin restaurant.
El Ginos,
aquest que està aquí al costat de la ràdio. Bueno, és una cadena,
bueno, estàs en tot el Ginos, però bueno, sí.
Feies postres allà.
El de Mare Magnum.
Allà feies, què feies?
era el barman, els postres, bueno, els licors, les begudes, i els postres. Però bé, també et dic que després de 2 anys feia de tot, servia a sala, rebuda a la gent que volia venir a dinar al restaurant, feia una mica de tot ja. De fet, hi ha una anècdota graciosa que ja em volien promocionar, i jo i va ser quan vaig dir, hòstia, potser porto ja massa temps aquí perquè volen que tingui més transcendència dins de l'empresa, no? Però sí, més enllà de l'anècdota, tinc una molt bona, que és, bueno, també vaig treballar a la botiga del Barça.
Què dius ara?